I els que us agrada l'esport, avui poseu la ràdio a les 6 a Catalunya Ràdio perquè tenim programa esportiu doble. Final de la Lliga de Campions d'handbol i partit de Lliga del Barça. És una transmissió integrada dins la TDT que comença a les 6, com us dèiem, s'allargarà fins a les 11 per aquesta final a Colònia del Barça d'handbol. Anem a pams perquè cronològicament podríem dir primer juga el Barça de futbol i després el d'handbol, però és evident que el més important avui és la final de la Copa d'Europa d'handbol. La disputen el Barça i el Kiel, que decideixen avui qui serà el millor equip de la temporada passada. Anem doncs a Colònia, enviat especial Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
I aquí a casa, el nostre comentarista, Pau Campos, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem primer amb el Salmurri, última hora del partit d'aquesta nit.
Mira, ara mateix l'equip està dinant al seu hotel a pocs metres del pavelló de l'Anxes Arena. Aquest matí hi ha hagut una suau sessió d'activació i la posterior sessió de vídeo, i està previst que cap a 6:45 surtin cap al pavelló, l'escenari del partit més desangelat que mai sense públic. A la convocatòria del Barça, sense grans novetats, només hi ha un canvi respecte al pla d'ahir. Entra Jure Dolenech, desapareix Domen Makoch, que, juntament amb Langaro i Mamadou Diouko, veurà el partit des de la graderia. I el Barça es troba davant un Kiel que arriba amb més desgast després de jugar ahir una pròrroga i els obstacles de Niklas Landin a la porteria i Sander Sagosen a la primera línia.
Crec que tenen jugadors extraordinaris, un porter que ara mateix probablement sigui el millor porter del món, el millor jugador del món segons molta gent, però nosaltres jo crec que tenim molt bon equip i que podem plantar-los cara i intentar guanyar.
El tècnic del Barça, Xavi Pascual, parlant del Kiel, hi ha un element, però, que condiciona molt aquest duel, és el desgast, el físic. El Barça té més profunditat de banqueta, ha tingut més descans i, com et deia, no ha jugat una pròrroga com sí que ho va fer el Kiel ahir.
Si tirem endarrere, ja hem vist més d'una vegada que els que juguen pròrroga acaben guanyant sempre a la final, i si no, que la gent tiri de maroteca. Esperem que demà no sigui així.
Pascual fa referència al Flensburg el 2014 en la final precisament amb el Kiel, però si canvies de costat, la mirada sobre el desgast és una altra.
El Barça tiene poco de ventaja, pero la verdad que no estuvimos por muy mucho tiempo en ninguna final de Europa Champions. Entonces, mañana vamos a dejarlo todo, pero es un partido muy, muy complicado, difícil, y tenemos que jugar en el máximo nivel.
Doncs anem del Salmurri cap al Pau. Pau, ara ho sentíem, el Barça té una mica més de descans, aquestes que 2-3 hores i mitja, 4-5 hores més, més rotació, per tant, li hem de seguir atribuint el rol de favorit?
Sí, ja no només per al tema físic, sinó perquè el Barça el ritme que imposa als seus rivals és altíssim. Ahir se'n va anar a més de 60 possessions per partit, quan els altres companys, els altres rivals estan jugant per sobre de la 50, no arriben a la 50. És un ritme infernal que pocs equips d'Europa poden mantenir-li al Barça. I si a més comptes que ha jugat el dia abans i una pròrroga, doncs sí, el rol de favorit és clarament per al Barça.
Salmurri, tornem amb el Salmurri. Aquests precedents que ens hem referit, que en parlava el Pau, que també ha fet referència a Xavi Pascual, fins a quin punt pesen els referents, els precedents, el que ha passat abans en anteriors Final Fours?
Són dos partits en els que el Barça ha estat especialment superior, sobretot el partit alemany, Kiel, 26-32. Kiel a l'Sparkassen, 29-25 al Palau Blaugrana. Duel més ajustat, sens dubte, a Barcelona. Aquesta serà la tercera final entre Barça i Kiel. El 2000, la primera victòria del Barça. 2010, 10 anys després, la segona victòria pel Kiel. I el 2020, 10 anys després, la tercera. Xavi Pascual.
Jo crec que quan tu jugues una final de Champions no hi ha referències que valguin, no? Està clar que aquest any els hem guanyat dos partits, però res més.
Ara bé, aquests duels han tingut un nom propi molt clar. L'heroi del partit d'ahir, Kevin Moller, el porter danès del Barça, des que es va fer oficial que deixaria l'equip a final de temporada, s'ha alliberat i està sent un dels protagonistes del curs blaugrana. Ahir va sortir des de la banqueta, Xavi Pascual va canviar Gonzalo Pérez de Vargas al minut 10 i Moller es va convertir en l'argument per capgirar un partit que va començar malament i va acabar rodó amb el 37-32.
Doncs Pau Campos, ahir al Xavi Pascual li preguntaven quin jugarà, ell va contestar amb la seva retranca habitual que un dels dos, avui dels tu per dos. Qui apostes, Gonzalo o Moller?
Per un dels dos, no? Sí, però la veritat és que, a veure, tothom està esperant a Moller. Moller per al partit d'ahir s'ha guanyat el dret a poder disputar aquesta final de titularitat. A més, els dos precedents d'aquesta tardor, Moller va ser, com diu molt bé el Salmo, el gran protagonista aturant tots els llançaments del Kiel, però el pas qui ens acostuma a sorprendre i tothom està esperant el Moller, el Kiel està entrenant i preparant el partit amb el Moller a la porteria, per què no? perquè no una sorpresa d'inici, el Pasqui situant el seu porter teòric titular a la porteria, donant-li confiança davant d'un gran repte com és una final de la Champions, que serà guanyada també Gonzalo, i tens una pedra a la faixa, no?, a la banqueta, amb el Müller, que el tens supermotivat a la banqueta, i si necessites el pots treure. Jo aposto que podem trobar-nos una sorpresa quan tothom està parlant de Müller, de que Pasqui aposti per Gonzalo.
Doncs ho veurem, Salmo, el físic i la porteria, dues claus del partit, però a Colònia, ja ho sabem, aquestes finals, el pronòstic, paper mullat, oi?
De fet, els últims 7 anys, només una vegada ha guanyat el teòric favorit. És ben cert que el Barça ho té de cara, que a priori té petits avantatges i que fins ara ha estat el millor equip d'Europa, però també és cert que el Kiel és el Kiel, tercera mateix a la Bundesliga, i amb una única referència a Colònia entre tots dos, com et deia, a la final del 2010, que és també l'últim partit de David Barrufet amb el Barça, i Omeyer aquell dia fent el número 1 a la pista. Barça i Kiel són els dos gegants de l'handbol modern europeu, i la seva és una història de grans rivalitats.
Ja acabem el pronòstic del Pau. Et mulles avui amb qui guanyarà?
És complicat, és una final europea, el Kiel deixarà tota la pista, com molt bé deia el seu entrenador, que l'hem sentit abans, fa molt de temps que no estan en una final i tenen ganes de tornar a la glòria, i serà un rival duríssim per la seva defensa i perquè ho donaran tot, encara que estiguin esgotats físicament. Depenen molt de tres jugadors, Landin a la porteria, Dunja en defensa i Sagosen a davant. Això és un gran avantatge per al Barça, que té més fons d'armari, té més mobilitat de jugadors, i teòricament és el favorit, però en una final Colònia ens té acostumats a donar-nos grans sorpreses.
Doncs Pau Campos, Ramon Salmurri, el Barça Kiel de Colònia, a partir de 2:15 del vespre, dins la TDT del Barça Eibar, a veure si us permet agafar el protagonisme en la transmissió en directe d'aquest partit, d'aquest partit de Lliga del Barça. Molta sort a la Transmi, també al partit pels blaugranes. Fins ara.
Fins ara.
Moltes gràcies.
Doncs com dèiem, el Barça de futbol juga avui l'últim partit d'aquest 2020 i Ronald Koeman ja ha facilitat la convocatòria. Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Estàvem pendents que hi entrés Dembélé i, a banda, ara resulta que Leo Messi arriba a temps per veure el partit. Ja sabíem que no el jugaria.
Exacte, de fet, Leo Messi està viatjant ara de l'Argentina cap a Barcelona. Segur que arribarà a temps per veure el partit. Veurem si des de casa seva o fins i tot si s'acosta al Camp Nou. Leo Messi, doncs, que no entra en aquesta convocatòria que ha donat Koeman aquest matí, perquè va rebre aquest permís per allargar les vacances i incorporar-se a partir de demà a la dinàmica d'equip. Alba, tampoc, perquè està sancionat, i el que sí que entra perquè ha rebut l'alta mèdica és Ousmane Dembélé, que ho fa després de 3 setmanes lesionat.
Últim partit del 2020 per un Barça molt irregular aquesta temporada. No sabem quina cara ensenyarà avui contra un Eibar que flirteja amb el descens.
Sí, un Barça que ha estat del tot irregular. En l'últim partit, bones sensacions contra el Valladolid. Koeman va fer una aposta revolucionant l'11 amb aquella defensa amb 3 centrals. Li va sortir bé. Vam veure la versió bona de molts dels futbolistes, però en canvi el partit abans, un empat contra el València, que va acabar empatant el Barça al minut 70. Males sensacions, un equip desordenadíssim, o partits que han tingut dos cares, el de la Reial Societat. Una primera part per il·lusionar, una segona part del tot desconcertant. Per tant, com dius, veurem quin Barça veiem avui contra un Eibar que sí, que està tocant la zona de descens, que ha sumat només 15 punts, amb més gols encaixats que no pas marcats. 15 gols encaixats, 11 marcats, i que a més ve de perdre els dos últims partits contra l'Aves i contra Real Madrid. Tot i així, Koeman creu que l'Eibar és un equip molt competitiu.
És un equip molt competitiu, és un equip que intenta pressionar sempre al contrari, i sobretot futbolísticament hem d'estar bé, comparant amb el nostre últim partit, donde sí hemos que encontrado los espacios cuando hay una presión por parte de nuestro contrario. Entonces, tenemos que estar bien, y si no, vamos a tener un partido muy complicado.
A la primera part del programa us hem explicat el que el govern ha preparat per les eleccions al Parlament de Catalunya el 14 de febrer, però és que abans a Catalunya hi ha unes altres eleccions, les del Barça, el 24 de gener. I avui el club i el govern s'han reunit aquest migdia per començar a organitzar amb tots els protocols sanitaris necessaris aquestes eleccions. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
De moment no es planteja oficialment cap canvi de data. Les eleccions es mantenen el diumenge 24 de gener.
Cap canvi, de moment, tot i que la pandèmia pot acabar incidint. En la reunió d'avui, amb representants d'Interior, de Salut i de la Secretaria General de l'Esport, el director general del Barça, Òscar Grau, ha presentat els protocols que des del Club Blaugrana han treballat per poder tirar endavant la votació. Són protocols que inclouen totes o la gran majoria de condicions que havia marcat el Procicat i que ja estaven molt treballades, s'havien avançat fa 2 mesos quan es treballava per organitzar la votació de la moció de censura l'1 i el 2 de novembre. Els responsables del govern han donat l'autorització a aquests protocols que ha presentat avui el Barça i de moment no s'ha plantejat cap canvi en la data del diumenge 24 de gener. Això sí, totes les parts han quedat que continuaran molt pendents dels indicadors de la pandèmia i hem fixat una nova reunió a 10 dies de les eleccions, el dijous 14 de gener, per valorar el moment i confirmar que no cal moure la data del 24. Hauria de ser l'última reunió Barça-Generalitat per aprovar amb tots els detalls de manera definitiva la celebració de les eleccions a la presidència del Barça.
Doncs Barça i Eibar, que avui tanquen el seu 2020, com també 6 equips més de primera. Ricard Isidro, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I un d'aquests 3 partits que també es disputen avui n'estarà pendent l'equip blaugrana.
És el Sevilla-Villarreal, que començarà a les 5. L'equip groguet és quart a la classificació amb 26 punts, 2 més que el Barça i 3 més que els andalusos, que són 6ens. Unai Emery, en el primer partit que juga al Pizjuán, després de la seva sortida del PSG fa 4 anys, parla de repte.
Ese reto nos ilusiona, nos hace también posicionarnos con respecto a ellos. Y yo, el día a día que estoy viviendo en la preparación del partido, pues la verdad que la predisposición al partido, desde mi posición hacia los jugadores, hacia lo cómo vamos a desarrollarlo, pues lo tenemos con una ilusión alta.
I a 2:15 es juguen els altres 2 partits avui, el Cádiz, Valladolid i el Llevant, Betis. Demà juguen els líders de la classificació. El Madrid jugarà al camp de l'Elx, mentre que l'Atlético de Madrid rebrà el Getafe ja sense Diego Costa. El davanter s'ha desvinculat avui mateix del club matalasser. El seu entrenador, Diego Pablo Simeone, reconeix que volen ajudar el jugador, però tampoc es volen veure perjudicats.
Nosotros queremos ayudar a Diego como se ha ayudado en su salida y obviamente no nos queremos perjudicar en lo que nos atañe a la competitividad. Y obviamente, como siempre, la gente que trabaja dentro del club, en la firma de su salida, habrá puesto en consideración todo esto para generar un equilibrio entre una salida y, bueno, y el bienestar del club.
Parlem de motor i ja podem dir que és segur que tindrem cursa del Mundial de Fórmula 1 al circuit l'any que ve. El circuit de Catalunya serà la 31a edició consecutiva, Dami Aguilar.
Entre els acords d'avui del Consell de Govern i el vistiplau definitiu a la signatura de renovació de la cursa de Fórmula 1 per al 2021. Per tant, s'arribarà almenys als 31 anys consecutius amb cursa del Mundial. La data ja estava establerta, serà el 9 de maig, segons el darrer calendari fet públic per l'empresa organitzadora Liberty Media. El següent pas pel que fa a la continuïtat de la Fórmula 1 amb un valor serà negociar una nova renovació per almenys 3 anys a partir del 2022.
I parlem ara de la ciutat de Jeddah, l'Aràbia Saudita, que és el port d'entrada dels competidors del Dakar, que van arribant a tots els racons, des de tots els racons del món per prendre part en una nova edició en aquest país àrab. Per la pandèmia, els competidors han d'aïllar-se 48 hores en un hotel i passar una PCR abans no puguin entrar al vivac.
És un requisit indispensable del protocol anticovid impulsat per l'organització. Per volar necessitaves una PCR negativa, a més anar-hi obligatòriament en un xàrter de l'organització perquè el regne absolutista ha tancat les fronteres i un cop poses el peu a Jeddah, aïllament i una PCR. Aquesta tarda a les 7, per exemple, tenen hora per aquesta PCR l'Isidre Esteve i el seu copilot Chema Villalobos. L'Isidre aquest any ha aconseguit el seu somni de pilotar un cotxe dels de primer nivell, el Toyota Hilux, en un projecte de 3 anys que comença en aquesta edició del rally. El Dulian ha hagut de canviar de mètode de treball. Ara té més gent pendent d'ell i del vehicle.
No sols és el cotxe en si, és l'equip. La tranquil·litat de quan tu arribes a final de dia, hi ha uns enginyers que treuen totes les dades del cotxe. Hi ha dades absolutament de tot, dels frens, de les suspensions, del comportament del motor, de la caixa de canvis, tot. I que tu pots analitzar aquestes dades i veure on no estàs prou acertat, que ells t'ajudin a entendre el cotxe o que diguin les coses que no fas bé per el que pot fer aquest cotxe, t'ajuda moltíssim. Jo no havia treballat mai d'aquesta manera.
En bàsquet, avui hem de parlar de l'actualitat de 2 equips catalans, el del Baxi Manresa i el Club Bàsquet Girona. Tomàs Llebre, bona tarda.
Bona tarda.
El Baxi Manresa té partit de la Lliga ACB i l'equip de l'Eport del Bàsquet Girona es comença a recuperar la normalitat després de les afectacions del coronavirus.
De la Lliga Endesa, a més de l'Unicaja Màlaga-Betis, pendent de la 15a jornada del campionat, per avui ha programat 3 dels 4 partits que falten per completar la 17a jornada. Un d'aquests partits és l'aconseguir Puscoa Baxi Manresa, que jugarà 7:15 del vespre. En aquest seu partit de Sant Sebastià, davant l'equip que ara mateix ocupa l'última posició de la classificació, el Baxi Manresa buscarà una victòria que li podria permetre mantenir alguna opció de classificar-se per disputar la Copa del Rei. Però sobretot li serviria per refer-se de la decepció i dels efectes negatius de la derrota d'abans d'ahir al Nou Congost davant Gran Canària. I tenim ben present aquesta ensopegada també les baixes per lesions de llarga durada dels seus escortes Guillem Jou i Mackay Mason. Aquesta és la previsió del partit d'avui que ha fet l'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez.
Partit, òbviament, molt complicat, donada la nostra situació ara mateix, que estem tenint dificultats amb els jugadors lesionats i amb jugadors que estan ara mateix fora del ritme de l'equip perquè són nous o perquè estan passant moments de dificultats. Competir, intentar donar la nostra millor versió i lluitar per guanyar el que segurament serà un partit molt igualat i que es decidirà al final del partit.
I de l'equip de l'aeroport del Club Bàsquet Girona hem de destacar que després d'haver-se pogut recuperar els diversos jugadors de la plantilla afectats per positius de Covid-19, aquest migdia han tingut el primer entrenament conjunt del postconfinament, amb aquesta valoració posterior del seu capità, Albert Sàbat.
Que tothom tenia moltes ganes ja de tornar a entrenar. Avui per fi hem pogut entrenar tots junts i molt contents de poder ser l'equip al complet i poder treballar doncs, per arribar en bones condicions al partit de diumenge.
L'equip gironí té 3 partits de Lliga ajornats i després de 4 setmanes d'inactivitat per la pandèmia, com ens acaba d'apuntar Albert Sàbat, preveu tornar a jugar aquest diumenge, dia 3 de gener, en el seu partit de l'onzena jornada del campionat, a 1:45 del migdia al pavelló de Fontejau enfrontant-se al Mallorca-Palma. I mentrestant avui s'ha anunciat que el jugador de l'equip de primera catalana del Club Bàsquet Sant Narcís, Lamin Dibba, que té 23 anys i és d'origen gambià, a partir d'ara tindrà fitxa del primer equip del Club Bàsquet Girona, amb el qual havia fet la pretemporada i també s'estava entrenant habitualment.
I un apunt breu de futbol internacional, el Paris Saint-Germain finalment ja ha fet oficial l'acomiadament del tècnic alemany Thomas Tuchel, 6 mesos abans de la finalització del seu contracte. És el pròxim rival del Barça a la Lliga de Campions. Al comunicat no hi ha el nom del successor, però segons la premsa, el seu substitut al PSG serà Mauricio Pochettino, exentrenador de l'Espanyol.